Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Si ens heu anat seguint, si heu estat llegint mitjans de comunicació, diaris, les darreres setmanes, no us sorprendrà que ara, per exemple, recuperi algunes de les dades, algunes de les xifres que us hem anat donant en relació a algunes empreses, totes elles vinculades al sector tecnològic, que des de fa unes quantes setmanes, alguns mesos, estan anunciant acomiadaments massius. Estem parlant que a nivell mundial la indústria tecnològica ha anunciat ja més de 150.000 acomiadaments a tot el món. Estic parlant de 12.000 persones acomiadades a Alphabet, que és una empresa de les importants de Google. Estem parlant de 10.000 acomiadaments a Microsoft, de 18.000 a Amazon, d'11.000 a Meta, la companyia de Zuckerberg, el paraigües de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp. Va passar tot el que va passar amb Twitter quan el va comprar Elon Musk, que també va tenir un reguitzell d'acomiadaments massius. Snap es va anunciar més de 1.000 acomiadaments, a Netflix 500... I així podríem continuar aquesta llista, i si busquéssiu el que ha estat passant en el sector d'aquestes tecnològiques a premsa especialitzada, veuríeu que el degoteig d'acomiadaments massius ha sigut bastant continuat al llarg de les darreres setmanes. Clar, això ens ha portat a preguntar-nos què li està passant al sector tecnològic, perquè veníem d'un temps, especialment de la pandèmia cap aquí, on ens deien que la digitalització havia arribat per quedar-se, que la presencialitat tendiria a desaparèixer, el metavers famós, especialment l'impulsat per Zuckerberg, semblava que havia de menjar-se el món i que era una nova realitat que s'instal·laria entre nosaltres, que ho començaríem a comprar tot per internet. Paral·lelament a això, les criptomonedes van començar a pujar com l'escuma, els actius digitals no paraven de valoritzar-se. Ara resulta que les criptomonedes també s'han començat a enfonsar, que hi ha hagut alguns terrabastalls, que avui mateix al periòdico hi ha també un extens article sobre la seguretat o no d'aquestes criptomonedes. És a dir, tot allò que tenia a veure amb el nou món tecnològic, d'alguna manera, fa unes quantes setmanes, que sembla que trontolla. Dic sembla perquè no ho acabàvem de tenir clar què li estava passant al sector tecnològic, i avui creiem que era un bon moment per aturar-nos a parlar d'aquestes qüestions. Aquest matí us deia a primera hora que avui podríem parlar segurament amb una de les persones que millor coneix aquesta realitat i que també té una gran capacitat per explicar-la. M'estic referint a la Noelia Hernández, que és economista i experta en competitivitat i innovació per diversos organismes internacionals. Senyora Hernández, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, Paul.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Clar, jo li faig primer la pregunta en genèric i després, si li sembla, anem desgranant una mica. Però clar, la pregunta així a l'engròs seria: què li està passant al món de les tecnològiques, que ha vist des de fora, on diria que ha entrat en crisi?
Provo de parlar en català.
Com se senti més còmode? Cap problema.
Així en genèric es podria dir que la situació actual de les tecnològiques és més una correcció d'una situació sobrevalorada que hi havia abans, on per diversos factors com el tipus d'interès general al món, l'inflació més baixa, unes expectatives massa optimistes, sí. Pot ser, s'han pogut aprofitar de la pluja de diners dels inversors cap a aquest sector.
És a dir, havíem, no sé si aquesta era l'expressió, però potser amb la pandèmia i en el sortir de la pandèmia havíem dopat una mica d'expectatives al sector tecnològic.
Sí, en efecte, però això va començar abans de la pandèmia. Ja fa uns anys que les tecnològiques s'han vist com una oportunitat d'inversió molt rentable, perquè el tipus d'interès era negatiu a quasi tots els països desenvolupats, i molts inversors pensaven que era més adient invertir aquest tipus d'empreses perquè podien haver molta més rentabilitat que amb actius més tradicionals. La pandèmia va accelerar tot això perquè, com tu has dit, el món digital va ser l'única alternativa que teníem perquè tots estaven a casa. I no teníem una altra alternativa per treballar, per parlar amb els amics, per l'oci, per tot això. I aquestes empreses han vist com han començat a vendre molt més que venien abans, i han començat a tenir una rentabilitat i uns beneficis molt més alts. I han sigut molt més atractives per als inversors.
I això ha canviat ara? O hi ha una tendència que això canvi?
Sí, ha canviat perquè s'ha normalitzat. Quan hem tornat a la normalitat, tot això que diuen molts, que deien molts experts, que el digital havia canviat la nostra vida i que després de la pandèmia mai tornaríem a abans, tot això, ha canviat. Nosaltres hem tornat a treballar en persona, no utilitzem totes les eines per videoconferència. Sí, utilitzem eines per videoconferència, però no com utilitzàvem abans. Pots veure, per exemple, Netflix ha perdut a l'inici de l'any passat, ha perdut moltes clients. Meta, el metavers no ha començat a ser això que volíem prendre que seria com el canvi paradigmàtic de la societat i de com ens relacionarem. Tot això ha tornat a la normalitat i aquestes empreses tecnològiques han vist que han tornat a vendre, a tenir els ingressos normals d'una activitat de normalitat.
Però clar, si han començat a anunciar, jo ja sé que empreses com Alphabet de Google o com Microsoft o com Amazon, que són empreses de tamany mundial, quan anuncien 10.000 acomiadaments a tot el món, segurament hem de posar-ho en aquesta escala, no? És a dir, que Microsoft faci fora 10.000 persones a tot el món, segurament no és un gran catacrac, no? El que és curiós, diguem-ne, és aquest reajustament massiu, com si totes haguéssim vist clarament que el futur serà molt diferent i que tocava empetitir-se una mica, no?
No, però és també perquè la valoració d'aquestes empreses en borsa era molt alta i molts experts, jo l'he pensat, molts experts pensaven que caurien. Abans o d'hora caurien perquè la valoració era molt alta, era sobrevaloració. Altres expertes diuen que no, que tenien solvència per el canvi de macroeconòmic, però sí. Això que ningú esperava era la crisi de la guerra d'Ucrània i l'efecte sobre els preus de l'energia i com ha afectat a l'inflació i al tipus d'interès. Quan el tipus d'interès ha començat a pujar, molts inversors han vist que potser ara no és una oportunitat tan bona com era abans, aquestes tecnològiques, i han tornat a altres actius financers més tradicionals, per dir.
Perquè aquestes tecnològiques requereixen de gran inversió, pensant en un rendiment a llarg termini, per entendre'ns, no?
Sí, perquè necessitem molts diners per invertir en nous productes, en innovació, en nous avanços tecnològics. I per això necessiten inversors que donen diners.
Sí. En aquest sac dels dubtes del món tecnològic, l'enfonsament que hi ha hagut en el cas d'algunes empreses, perquè han tingut problemes de criptomonedes, perquè han tingut problemes l'empresa en si, però també en general de la imatge, no?, de la seguretat que oferien respecte a aquests valors, està associat a tot aquest moviment o són dues coses que han coincidit per casualitat en el temps, per entendre'ns?
Han coincidit, però sí que l'origen és el mateix, perquè les criptomonedes eren una alternativa d'inversió també perquè era rentable, però és una alternativa d'inversió sense regulació. Tu no saps, és veritat que no són com bancs, però tu no saps on estàs on has invertit els teus diners.
Passa que justament no. Aquesta falta de regulació és el que explica en part l'alta rendibilitat.
La rendibilitat, no? Exactament, perquè el risc explica l'alta rendibilitat. Però no n'hi ha una regulació i el problema és que, per exemple, FXT, que és aquesta empresa que ha anat a bancarrota,
sí.
Que era una empresa molt gran, el que es diu és que tenia un esquema molt paregut a un esquema Ponzi, que era aquest esquema que ha hagut Bernie Madoff, aquest home que ha estat acusat de la major estafa financera.
Sí, sí.
Es diu que l'esquema era un esquema Ponzi, és a dir, tu no, quan tu com a inversor poses els teus diners a aquesta criptomoneda, obtens una rentabilitat per l'evolució en el mercat financer o en el mercat de criptomonedes. Però es diu que no hi havia un actiu darrere de l'inversió, sinó que donaven la rentabilitat als diferents inversors en captar nous inversors. Era un esquema Ponzi.
Sí, sí, sí. I que, per tant, era un castell de cartes tot plegat, diguem-ne, no?
Sí.
La inversió sostenia l'altra.
Sí, i... No és només les criptomonedes, les NFT han caigut molt al passat. També, no sé si recordeu que quan han començat a dir que les NFT canviarien totalment el món de l'art i que l'art seria digital i tot això, les NFT han caigut també l'any passat. Perquè s'han contagiat d'aquesta por, però jo no pense, com he dit abans, pense que és una correcció, que eren actius sobrevalorats, que quan els inversors ara tenen altres possibilitats, els diners han anat a altres possibilitats més tradicionals.
I cap a quin punt s'acabaran col·locant? Aquests acomiadaments, per exemple, és per fer-se més petits? És per canviar? És a dir, per traslladar, diguem-ne, produccions i portar-les de determinats punts on pugui tenir un cost i a mantenir-ho i canviar o dins de països a territoris amb millors beneficis fiscals. Això, per exemple, ha passat. És a dir, a Amazon, aquí, l'última cosa que vam explicar és que tancava un centre de producció a Martorelles i, bàsicament, aquest centre de producció es vol traslladar cap a Saragossa o a dins de territori català, a les comarques de Girona, bàsicament, entre altres coses, perquè hi ha un conveni sectorial que en aquelles comarques, o Andalusia és més barat, a Saragossa és més barat que no pas tenir-ho a tocar de la ciutat de Barcelona, per exemple, no? O potser alguna d'aquestes companyies pot optar per fer acomiadaments en determinats països i llavors tendir a expandir-se amb d'altres per intentar mantenir una estructura potser semblant, però més econòmica.
Sí, pense, per a mi és molt curiós com ha evolucionat el sector tecnològic, com està evolucionant i com evolucionarà, perquè això que he vist treballant amb moltes empreses tecnològiques de tot arreu és que Molts han començat, jo recordo, fa 20 anys, molt, més o menys, he fet projectes a l'Índia on tu anaves i encontraves oficines d'empreses tecnològiques dels Estats Units o europees amb 500, 1.000 enginyers indis desenvolupant software. Aquest efecte de deslocalització va canviar i han començat a obrir aquests centres de desenvolupament de software a Europa i Latinoamèrica. Mm-hmm. I hem començat a veure a Espanya, o a Romania, o a Polònia, a Ucrània abans de la guerra, com han començat a obrir aquests centres de software, centres de disseny, el nom és divers, però normalment són fàbriques de software, perquè el cost és més baix, salaris són més...
Sí, sí, clar.
I han començat a obrir aquests centres, a deslocalitzar la producció de software a altres països. Per mi, jo penso que com han començat a fer això, per mi no seria difícil que comencen a obrir aquests centres a altres països. I una altra cosa que jo he vist en els darrers 5 anys, plus. Aquestes empreses tenen una estructura de treball molt descentralitzada. Els equips no són al mateix país, a la mateixa ciutat. Poden tenir equips que són a tot arreu del món i que poden contratar persones a tot arreu. I jo no sé si en el futur els treballadors que contrataran seran als Estats Units o seran descentralitzats a tot el món. Perquè ja estan fent això.
Clar. Doncs mira, serà molt interessant de poder seguir aquesta evolució. Ha sigut molt interessant de poder escoltar la Noelia Hernández. Feia molts dies que anàvem donant aquestes notícies amb comptagotes, no? I separades en el temps. Jo crec que valia la pena avui dedicar aquests 20 minuts a fer aquesta radiografia o aquesta fotografia global de què estava passant en aquest sector, d'aquesta resituació, no, que explicava ara la Noelia Hernández. Un plaer que ens hagi acompanyat avui al matí.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Amb ella hem arribat al punt de les 9, de fet en passen ja 2 minuts de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en seguirem parlant una mica aquí en temps de tertúlia i posarem damunt de la taula també alguns dels noms propis de l'actualitat de la jornada. Un d'ells, us ho hem explicat en temps de l'informatiu, el de Jaume Collboni, que avui marxarà de l'Ajuntament de Barcelona per centrar-se en la seva activitat com a candidat a futur alcalde de la ciutat. Parlarem de Dani Alves, que està a la presó des de divendres, que vol tornar a declarar per intentar sortir-ne de la correcció de Xavi ahir al vespre d'acabar el partit del Barça per les desafortunades paraules que va tenir aquest cap de setmana. Parlarem de les vagues que ens venen aquests pròxims dies. Parlarem de la situació política del país. Tot això ho abordem en temps de tertúlia, després d'una pausa molt breu per la publicitat.
Ràdio Estel.